Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
11 i 8 minuts, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres. Temps per a la història, avui per a la història de Vall Llobregat. I com sabeu, aquesta és una secció que fem amb la col·laboració del Juanjo Cortés. Aquí ja saludem. Juanjo, molt bon dia.
Bon dia.
I ens vam quedar ja fa unes setmanes, molt a l'inici de la Guerra Civil a Vall Llobregat, precisament, i amb un enigma que espero que resolem avui, perquè recordo que hi havia un rector, que hi havia un maletí, i aquell maletí que et vaig preguntar què hi havia dins del maletí, en aquell moment no m'ho vas dir. Espero que avui desfem aquest enigma.
Jo crec que has estat pacient, no m'has preguntat pel darrere ni res. No m'has preguntat a l'antena. Avui m'ho preguntes, has sabut esperar.
És que ja se m'havia oblidat.
Però sí, recordem que havíem parlat del periodista Tomàs Roig i Llop, que explicava en les seves memòries de l'esclat de la Guerra Civil a Vall Llobregat i l'anècdota de que el rector de Vall Llobregat li havia anat a portar un maletí a casa, no? I ens van quedar a acabar el programa sense poder saber què havia passat amb aquest maletí. I aquest maletí, jo posaré veu, aquesta veu que tinc trencada, en el Tomàs Roig, perquè ell ho explica a les seves memòries, i diu alguna cosa així com: anava i venia de Vall Llobregat, on s'havia quedat la família. Després de la feina municipal i de la Ràdio Associació de Catalunya, i entre les incidències íntimes que recordo aquells dies, hi ha la de l'inquietud que vaig tenir per haver llançat, la meva dona, una pistola al nostre pou per la temença que, si es feia un escorcoll, ens la trobessin i ens compliquéssim les coses. Durant dues nits, ella havia tingut un mal somni, la presència d'una figura imprecisa que s'acostava al maletí del rector, el famós maletí. Mm. Aquell dia, mentre jo era a la feina, ella va obrir-lo i es trobà amb l'agra sorpresa de l'arma, que corregué a fer desaparèixer. De tota manera, jo no vaig quedar tranquil i el meu oncle, Paleta, que llavors estava amb nosaltres, va baixar al pou, agafar la pistola i la llançar al torrent. Durant diversos dies es va comentar que havia estat trobada en aquell indret un arma. Per tant, aquell maletí que el rector de Vall Llobregat havia deixat a casa, en custòdia de casa del Tomàs Roig, doncs tenia una pistola, i la dona del Tomàs Roig, encuriosida pel que hi havia i per aquest mal somni, doncs va obrir el maletí, va trobar-se la pistola i, davant de la por i de la inquietud que significava tenir un arma a casa, doncs la va llançar al pou i, com explica, doncs després la van fer desaparèixer en una de rieres.
El que, bueno, no ho sé, podem interpretar, no? Però quina és la intenció del rector?
Bé, no era tan...
O no hi havia intenció?
No ho sé si hi havia intenció o no. El que sí que és cert és que no era tan... Era bastant habitual que la gent tingués armes a casa. No només escopetes de cacera, que després també es van fer servir per altres qüestions, sinó que gent benestant, doncs, això que estem acostumats a veure en les pel·lícules dels Estats Units, que tothom té un arma, o gairebé tothom té un arma, doncs en certs moments de la nostra història també ha estat bastant habitual. Per tant, es va voler desprendre de l'arma, perquè si l'haguessin trobat amb l'arma encara va acabar malament, no?, el rector, perquè el van matar de rebessada, però suposo que tenia por a que el trobessin amb aquesta arma i, per tant, la va amagar a casa del Tomàs Roig. O sigui que...
Molt bé, doncs ja hem resolt l'enigma del maletí del senyor rector. Per tant, podem continuar endavant amb la història, amb la repercussió de...
Sí, passat els primers dies de la guerra, que són de convulsió i de gent que fuig, com el Manic, i d'altra gent que també va marxar de Vall Llobregat perquè era ple estiu i estava bastant ple, es produeix un fet bastant comú a tot arreu, que és la confiscació de béns. De fet, a tot Sant Cugat es produeixen confiscació de les cases de la gent que ha marxat, dels que diuen facinerosos, de la gent benestant, les masies també es col·lectivitzen, es confisquen, i per tant és un fet comú a tot arreu, no? Perquè dintre del que és l'esclat de la Guerra Civil també, i al llarg del seu procés, també es produeix una revolució interna en la qual no només hi ha el tema de la guerra, sinó una revolució social i econòmica que també s'intenta tirar endavant per part de diversos sectors, no? Tant el POUM, per un cantó, com els anarquistes, etcètera, etcètera. Intentar implementar altres sistemes productius i altra manera d'entendre l'economia. A Valldoreix tenim una relació no completa, però tenim alguns elements que van ser confiscats. Per exemple, una de les primeres coses que es confisca és la centraleta telefònica, perquè és tenir la comunicació i el control de la gent, no? Posar-se en contacte amb l'exterior, etcètera, etcètera. Aquesta centraleta estava dintre de la finca i era propietat de la família Borràs, que eren també propietaris del casino, per situar-nos d'alguna manera el que després va ser l'Hotel Rossinyol i que actualment és una residència d'avis. I estava gestionat pel Florenci Mellado, que el Florenci Mellado tenia una botiga no només de queviures, sinó pràcticament de tot, molt a prop del que actualment és el carrer Ramon Escaiola. I la telefonista, la noia que feia telefonista, era la seva filla, la Maria Mellado, que jo vaig poder entrevistar més d'una vegada, i amb una dona encantadora, que era la noia que estava passant les trucades i enganxant-les i posant les línies. I en aquella època hem de pensar que el telèfon a Valldoreix hi havia 28 abonats, per tant, no és com ara, no? És molt poca gent. I va ser col·lectivitzada per la CNT, o sigui que es va fer càrrec la CNT del telèfon. També tenim el cas de les masies. Les masies van ser confiscades. Per exemple, Camp Major, que actualment és conegut com Casa Rosàs, va ser una col·lectivització agrícola feta també pels anarquistes, per la CNT-AIT, i van anar allà per fer com la producció del camp, no?, col·lectivitzada. Camp Montmany, que el propietari havia marxat cap a Barcelona el mateix dia de l'esclat de la Guerra Civil,
fugint,
caminant per la via del tren, perquè es van aturar els trens. Quan van arribar allà es van trobar tot un seguit de famílies que estiuejaven, que estaven allà en les diferents dependències del conjunt de la masia, però sí que se'n van emportar els mobles. Hi ha el cas curiós que alguns dels camions que es van emportar els mobles, doncs quan van arribar al camp de futbol, pel que fos, van deixar el piano i un billar i una taula, la van deixar allà abandonada, que després van poder recuperar els propietaris. I Camp Montmany no només es va instal·lar aquesta gent que ja hi vivia o que estiuejava i que es va quedar aquí durant la guerra, sinó també un gran nombre de refugiats. I hi ha la particularitat que ja cap al final de la guerra, en el moment que es produeix la batalla de l'Ebre, Camp Montmany és utilitzat com a hospital de rereguarda. I porten gent que ha participat i que ha estat ferida a la batalla de l'Ebre, la porten a Camp Montmany, i en aquell moment és un hospital en el qual és portat, entre d'altres, però no només exclusivament, però sí entre d'altres, per infermeres estrangeres que formaven part de les brigades internacionals. Per tant, dones que formaven part de les brigades internacionals, que eren infermeres, van estar gestionant o portant aquest hospital de campanya, però a la rereguarda, a Camp Montmany. De fet, després de la guerra encara es conservaven pots de farmàcia, estris de medicina, que va conservar la família fins al moment que van marxar de la casa. Un altre edifici, una altra masia que també va ser confiscada, va ser Can Barba, també la falda del Puig Madrona. Can Barba havia estat antigament una fàbrica de bales de plom, en la seva època antigament, però durant la Guerra Civil va ser un polvorí i un dipòsit d'armes. I hi ha la particularitat amb el tema de Can Barba, doncs, que en el moment de la desfeta ja de l'exèrcit republicà i de la fugida, quan ja estaven a punt d'arribar les tropes franquistes que estaven a Castellbisbal, van explosionar tot aquest polvorí i la masia la van destruir, la van enderrocar pràcticament tota. Era una masia de planta basilical que avui en dia, si la veus, doncs és un altre tipus d'edifici, no? No té res a veure. Per tant, i això és fruit d'aquesta fugida de l'exèrcit republicà, que va explosionar tot l'armament i tot el polvorí que tenien a Can Barba. Camp Domènec també va ser va ser confiscat per part de gent del Papiol i de Rubí. Hem de tenir en compte que està a tocar de la riera de Rubí i de la que és la carretera de Molins de Rei, per tant, van ser escamots del Papiol i de Rubí que van confiscar la casa. Can Cabassa, el que actualment és Mirasol, doncs també hi va per acollir refugiats. També dintre del terme, de l'antic terme de Valldoreix, que actualment doncs, és Sant Cugat, Can Mora, el que és el club de golf, és prou conegut que va ser un campament d'instrucció que va ser inaugurat el 23 de març del 1937, per tant aviat farà anys, i va ser inaugurat pel president Companys i per on van passar més de 8.000 homes per fer la instrucció, no? I tenim altres cases, no masies, sinó cases una mica més petites, que també van ser confiscades i que van tenir una destinació diversa, no? Per exemple, el casino, del qual parlava abans, de la família Borràs, que era el centre neuràlgic de la vida social i també cultural del Valldoreix de la Segona República, en allà que feien teatre, el jovent de Valldoreix, i feien activitats, un bon dia van haver de marxar i no els van deixar entrar perquè es va instal·lar l'Escola d'Especialistes Guerrillers, l'Escola de Guerrillers, de la qual en parlarem ara posteriorment perquè és prou interessant aquesta història. La casa de Mercè Capsir, la cantant d'òpera, a la Rambla del Jardí, on es va instal·lar la família del general Rojo, un dels generals més importants de l'exèrcit republicà i que té una transcendència també en la història d'aquest moment a Valldoreix. La Torre Jordà, també molt a prop del casino, i també la Rambla del Jardí, on es va instal·lar el Lister. La casa Cavaller també va ser confiscada. L'ermita de Salut, per descomptat, va ser abandonada i durant la Guerra Civil va ser un corral. O sigui, hi havia ovelles i hi havia animals, no estava oberta al culte perquè no hi havia culte en aquell moment, no? I altres cases, com la Casa Torres, que també és situada a la Rambla Jardí, tocant al carrer Esparver, on es va instal·lar el Capità Bayo, també un personatge important del qual ara en parlarem, o la Casa Manic, del Francesc Manic, que vam parlar ja l'altre dia, del jurista, que va ser convertida en una escola. Per tant, què tenim? Tenim tot un seguit d'edificis, de cases, que es destinen a altres usos que no són els d'habitatge o se'ls hi treu als propietaris per tal de col·lectivitzar la producció agrícola. Per tant, tot això també condiciona la vida d'aquell moment.
Doncs van arrasar, o sigui que...
Bueno, i d'altres...
Sí, i segurament del que potser no es tingui ni constància, no? Però que tot allò que necessitaven ho van agafar i ho van reconvertir.
Exacte, i especialment de la gent, diguem-ne, de dretes o la gent que havia marxat per por a ser represaliats perquè eren ultracatòlics o molt catòlics o gent de molts diners, doncs de seguida van marxar, no? Les cases van quedar buides i també va ser una manera doncs, de venjança, entre cometes, i donar-li una utilitat en aquests edificis.
I del que abans ens has comentat, d'aquesta escola d'especialistes guerrillers que es crea al casino, quina és la història?
La història és que a Valldoreix va haver-hi dues casernes. Una que es va instal·lar a partir del setembre de 1938, que va ser a l'església de Sant Cebrià i a dues cases que hi ha al costat de la parròquia, on es va instal·lar un batalló de carrabiners, i van estar allà i van fer algunes destrosses, a part dels assalts que hi havia tingut l'església anteriorment, especialment amb les obres d'art de l'església. I el desembre de 1936 es produeix un fet important, i és que el general Vicente Rojo i el capità Alberto Bayo, el capità Alberto Bayo és un personatge de novel·la, que només ell sol donaria, no per un programa, donaria per més.
Però ho dius perquè donaria, no?
Donaria.
No s'ha fet cap novel·la encara.
Hi ha alguna biografia, hi ha les seves memòries escrites, que les va escriure a Cuba perquè va acabar a la Revolució Cubana. És un personatge molt interessant. Aquests dos personatges, i va ser el primer que va sobrevolar Barcelona en el moment de l'esclat de la Guerra Civil i va bombardejar les casernes que s'havien revoltat contra la República, i va ser el capità que va fer l'expedició a Menorca per intentar reconquerir Menorca durant la Guerra Civil. Per tant, un personatge bastant interessant. que va acabar la seva vida com a general a Cuba, de, a l'època de Fidel Castro, no? Mm. És un personatge molt important per la Revolució Cubana, tot i que no és prou conegut com poden ser el Che o els germans Castro, no? I, doncs aquests dos personatges, el Vicente Rojo i l'Alberto Bayo, tenen la idea de fer la guerra de guerrilles, una mica també recordant allò que tota una generació van quedar impactats pel Curro Jiménez i la guerra de guerrilles que feien els francesos durant la guerra del francès, la guerra de la independència, instal·lar aquell sistema de guerra de guerrilles, i el 1937, a principis del 37, s'instal·la en el casino l'escola d'especialistes guerrillers del 14è cos de l'exèrcit republicà. Bàsicament estava formada per voluntaris espanyols i per assessors i gent voluntària estrangera. No pròpiament de les brigades internacionals, però sí se sap que els instructors d'aquesta escola eren russos. Per tant, va ser una de les aportacions del govern soviètic a la Guerra Civil, aquests instructors. La Maria Mellado m'explicava, recordo perfectament que m'explicava com això, ella era una de les nenes o les noies que feien teatre i que després es va trobar amb aquella gent que parlava en rus i que després venia a casa d'ella a prendre copes allà a la botiga i que, bueno, li feien por perquè, entre altres coses, era una gent gran d'envergadura i que no se s'entenia per com parlàvem en rus, etc., i per tant feien por, però això està constatat que és així. I, bàsicament, la gent que es formaven aquí anaven destinats al front d'Aragó i a la batalla del Segre, bàsicament, però no exclusivament. Tenim alguns dels personatges que van passar per aquesta escola de guerrillers. Un és el Josep Gros, que té unes memòries escrites que són relatos d'un guerrillero comunista espanyol, on parla d'això, però parla després també de totes les seves intervencions a la Guerra Civil i a la Segona Guerra Mundial. També hi havia dones voluntàries que van participar a l'escola de guerrillers. La més paradigmàtica és Àfrica de les Heres, que tenia el renom, el sobrenom de Pàtria, que després va ser un important personatge del KGB, especialment a Sud-amèrica, però que també va participar a la guerra de guerrilles, tots dos, el Josep Gros i l'Àfrica de les Heres, a la guerra de guerrilles en el front soviètic de la Segona Guerra Mundial. I algun que vaig poder conèixer, un dels voluntaris que van estar en aquesta escola de guerrillers, va ser el Pere Pi Cabanyes, molt jovenet en aquell moment. Jo el vaig conèixer ja amb 90 i tants anys i a més era un blogaire, segurament el blogaire més gran que hem tingut, sí, per aquí, i és mort malauradament, i vaig poder parlar amb ell en alguna ocasió i a més va passar les seves memòries on explicava totes les seves vivències, no? De tant de l'escola de guerrillers com de la festa comunista que es va fer a Valldoreix i va conèixer la Teresa Pàmies, i després tot el tema del front de la batalla del Segre, on va participar ell, i va parlar també d'aquests personatges que van passar per aquesta escola de guerrillers, no? La transcendència de l'escola de guerrillers és molt més important de la que ens puguem imaginar.
Per què?
Perquè no només va ser una manera de fer front a la guerra des d'una altra manera de fer, no d'un exèrcit regular, sinó a través del sabotatge, d'escamots que van a la rereguarda i ataquen des del darrere, etc., sinó perquè, a més, molta gent de la que es va formar a l'escola guerrillers de Valldoreix van participar a la Segona Guerra Mundial i van tenir un paper molt destacat. Per un cantó, bona part d'aquesta gent va participar del maquis a França durant la Segona Guerra Mundial i van ser lluitadors contra l'exèrcit nazi, i molts altres, com l'Àfrica de les Heres mateixa, van participar del front de Bielorússia i d'Ucraïna, tirant-se en paracaigudes darrere de les línies alemanes i atacant des del darrere. Per tant, van aportar tota la seva experiència de la Guerra Civil, el seu coneixement, el que havien après en aquesta escola de guerrillers, on no només hi havia instructors russos, sinó també hi havia personal espanyol, i van aplicar-ho a la Segona Guerra Mundial. I no només això, sinó perquè les vides de tots aquests personatges cadascú és una novel·la, lamentablement, sinó perquè, a més, com ja t'avançava fa uns moments, hi ha la figura de l'Alberto Bayo, que l'Alberto Bayo, quan esclata la Guerra Civil i és un capità, després de la guerra se'n va a l'exili, se'n va a Mèxic, i en allà el van a buscar los hermanos Castro i Ernesto Guevara, el Che, perquè els hi ensinistri en la guerra de guerrilles. És en allà on ell els ensenya les tàctiques de la guerra de guerrilles. Ell no participa directament amb el primer assalt a la illa, però sí que de seguida s'incorpora després a la Revolució Cubana amb l'exèrcit castrista i finalment acaba sent general de l'exèrcit cubà i no recordo ben bé, però crec que també va arribar a ser ministre de la guerra en el govern cubà de la Revolució de Fidel Castro. Per tant, tot un personatge.
Qui ho havia de dir, Juanjo, que la Revolució Cubana i figures de la història mundial com en Fidel Castro, el Che Guevara, estarien lligats d'alguna manera amb el Llorès.
Pues d'alguna manera ho estan, clar. La llavor...
És curiós,
exacte,
eh?
Exacte, la llavor d'aquesta escola, el seu creixement, tot i que no va poder arrelar a Llorès, perquè, evidentment, quan va acabar la guerra van haver de fugir tots en estampida, doncs va tenir les seves branques per un cantó, doncs, amb guanyar la Segona Guerra Mundial i una altra manera que triomfés la Revolució Cubana.
Doncs déu-n'hi-do l'escola aquesta d'especialistes guerrillers que es va crear el casino a Valldoreix. No sé, la durada que... Quan va durar aquesta escola? Està datat quan va començar i quan va acabar?
Sí, des d'inicis del 1967 fins al gener, pràcticament fins a els primers dies de gener de l'any 38, en el qual han de desmantelar tot i marxar ràpidament cap a la frontera perquè l'exèrcit republicà va en retirada i passen per la Pertús i acaben els camps de concentració, molta d'aquesta gent, els camps de concentració de Sant Ceprián i Argelers, i després d'anar allà s'incorporen molts d'ells, com ja he dit, en el maquis francès. Per tant, durar aquest temps. Déu-n'hi-do,
no és massa temps, però en poc temps van fer molta feina.
Van fer molta feina. De fet, fa uns anys, recordo, no gaires anys, recordo que es va trobar una cosa rara, molt a prop de l'antic casino, a mig del bosc, i semblava que podia ser una bomba de la Guerra Civil i que estigués relacionat, però finalment va ser una falsa alarma perquè es tractava d'un altre element. Es conserva alguna fotografia de les persones que van passar i es conserva una fotografia en una col·lecció privada a Valldoreix d'una dona entrenant-se en aquesta escola de guerrillers. Per tant, hi ha pocs testimonis gràfics, però alguns queden. I l'arxiu d'aquesta escola de guerrillers queda molt poqueta cosa, queden 8 o 10 papers, molt poca documentació, perquè en un moment de fugida normalment el que es fa és destruir una documentació tan sensible com
testimonis,
aquesta.
Testimonis, no? No, més val no deixar-los, no?
Exacte.
Això és el que pensa qui ataca, no? No deixar ni rastre. Ens queda alguna part més per acabar, diguem, tot el que va suposar la Guerra Civil a Valldoreix? Si et sembla, ho deixem per un últim capítol.
Quan
avui ens hem entretingut a resoldre l'enigma del maletí del senyor rector i hem acabat amb l'escola d'especialistes guerrillers del casino que ens ha portat fins a Cuba. Imagina't si hem recorregut en aquest temps. Doncs Juanjo, fins d'aquí unes setmanetes que ja sí que definitivament tancarem aquest episodi dedicat a la Guerra Civil a Valldoreix. Moltíssimes gràcies i un plaer, com sempre, ja ho sap.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.